Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La setmana passada es va commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans. Aquest codi universal adoptat per les Nacions Unides en recull a través de 30 articles els drets de caràcter civil, polític, social, econòmic i cultural de les persones. Avui intentarem saber fins a quin punt coneixem aquests drets, quins es continuen vulnerant i quins col·lectius són els més vulnerables, i ho farem a través d'una de les organitzacions que treballen i vetllen per aquests drets. I concretament amb el director de comunicació de Creu Roja Catalunya, Òscar Velasco. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia. Com estem? Gràcies per convidar-me.
Doncs la celebració, diguem que va ser puntual el dia 10, però aquí el treball i la feina és cada dia.
Efectivament, sempre diem que quan hi ha un dia a celebrar és que alguna cosa falla al voltant d'aquest dia, no? Per tant, el dia 10 és un dia per sensibilitzar, per fer balanç, per fer projecció i per veure quina és la tendència que s'ha d'anar treballant pel respecte dels drets humans a nivell mundial.
Però és curiós, i aquesta és una pregunta que segurament ens hem fet molts, que un codi amb aquestes normes que ens hem fet per respectar la nostra pròpia condició siguem nosaltres mateixos els que continuem una i altra vegada vulnerant, no? Que és contradictori.
Efectivament, cal estar amatent, cal estar pendent, cal veure com evolucionen els governs en el respecte als drets humans, i aquesta és una tasca que s'ha de fer des de les entitats però també des de la societat civil, no? Val a baixar la guàrdia, i sobretot en quant al que fa la retallada de drets socials, de drets humans, que constantment doncs, ens estem trobant en aquestes situacions.
I això passa a tot arreu, no només en aquells països que ens queden més llunyans i que no ens, on la realitat no ens toca tan de prop. Al costat de casa nostra també hi ha vulneració de drets humans, segur.
Segur, i fins i tot hi ha drets de vulneració no només de drets humans, sinó de drets recollits a la Constitució, quan es parla, per exemple, de l'habitatge, o quan es tracta d'una educació equitativa, quan es tracta la garantia a la sanitat, un tractament davant d'una malaltia, no? Tots són drets que segurament arran de la crisi econòmica s'ha vist afectats per qüestions pressupostàries, però això no vol dir que no s'hagin de preservar aquests drets i que haguem de lluitar per ells.
Ara entrarem de seguida en aquesta campanya que heu llançat per segon any consecutiu. No sé si va ser coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, aquesta campanya que s'anomena Més Drets, Més Humans.
Sí, de fet és una campanya, això que com has comentat, que fa 2 anys que està ja vigent, l'ha desenvolupat el Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja, i és una campanya que sí, al voltant del Dia Mundial dels Drets Humans es mou, però també al llarg de l'any també es va portant en diferents llocs de la geografia catalana, perquè els drets no s'han de defensar només un dia, sinó que s'han de defensar cada dia, dia a dia.
I aquesta campanya en què consisteix?
Consisteix en el desenvolupament d'uns ninos, que cada nino té un dret, està vinculat a un dels drets, dels diferents drets humans, i la idea és sobretot sensibilitzar a la població més jove, però també als pares d'aquests nois, d'aquests infants, perquè puguin conèixer i puguin sobretot desenvolupar l'aplicació de cadascun dels drets que s'hi tracten.
I això ho feu a través de xarxes socials.
Xarxes socials també, però també d'una exposició física d'uns dinos de tamany 1,70 m. La idea és que es pugui jugar al voltant d'aquestes imatges i d'aquests ninots, perquè estan vinculats cadascun d'ells a un dret fonamental, a un dret humà.
Parlàvem de la conscienciació, parlàvem de la sensibilització, però anem a parlar ara del coneixement que tenim dels drets humans, perquè en general a tothom ens sona quins són els nostres drets, no només constitucionals, sinó com a persones, però després a l'hora de la veritat potser no ho tenim tan clar. Per tant, anem a fer allò, un estudi de camp molt, molt, molt breu i molt centrat en la nostra ciutat. Ens n'anem amb la Laia Soriano, que la tenim al carrer, exactament a on, Eva? Ai, Laia, perdona.
Molt bon dia, doncs mira, estic aquí al mercat i ara parlarem amb l'Anna, una de les paradistes de la fruiteria. Anna, quins drets humans creu que es reconeixen?
La llibertat d'expressió i la igualtat.
I creu que aquí a Catalunya es respecten els drets humans?
En algunos sitios sí, pero en otros no.
I quins països diria que potser es vulneren més aquests drets?
Pues en África todo, Rusia, en Turquía, no se puede ni hablar. Y después Marruecos, África toda entera, ¿eh? Yo me gustaría ir a África y quisiera los africanos, lo que hacen ellos aquí, yo poderlo hacer en su país, porque a mí no me lo permite. Así que...
Doncs aquí tenim l'opinió de l'Anna.
I qui més hi ha que pugui opinar per aquí?
Doncs tenim una clienta que estava esmorzant, que es diu Núria. Aviam què comenta la Núria.
I ella estarà esmorzant tranquil·lament, però segurament que hi ha gent que no pot ni esmorzar.
Sí, sí, està clar. Bon dia, Núria. Doncs quins drets humans creus que reconeixen?
Crec que reconeixen les llibertats de les dones, la individualitat de les persones i sobretot la llibertat dels nens actualment aquí.
I creu que a Catalunya respecten els drets humans?
Sí, diria que sí, que a Catalunya respecten.
I a quins països dirien que aquests estan com més vulnerats?
Pues no sabria dir-te, no sabria.
I aviam, aquí tenim un altre senyor que també s'està prenent un cafè. Molt bon dia. Pareix que no. Aviam si trobem alguna clienta més. Hola, buenos días.
Hola,
sí, para el mercado. Ahora sobre los derechos humanos, estamos en directo. ¿Quins drets humans creieu que es reconeixen en el món actualment?
Ai. No, parlo italiano.
Ah, en Itàlia també hi ha drets humans,
en aquest moment? Home, reconeixen els d'igualtat, llibertat, fraternitat, però no sempre es reconeixen del tot.
I creu que aquí a Catalunya respecten els drets humans?
Com a tot arreu. Alguna vegada sí, alguna vegada no.
I alguns països en els que creuen que estan més vulnerats?
Home, sí, malauradament hi ha països, jo ara no puc dir exactament, però hi ha països en què no hi ha llibertat o no hi ha igualtat. Bé, aquí igualtat no n'hi ha, eh? Això queda ben clar. Tampoc a Catalunya hi ha igualtat.
I a Itàlia aprofita...
En guerra, los países en guerra, sí. El derecho a la vida, que és fonamental. Nada,
també no, és un no dret fonamental. I a Itàlia respecten...
Com Espanya, sí. Pues sí o pues no. Depèn.
Laia!
Sí.
Doncs amb això en tenim prou. Suficient.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Que vagi molt bé. Òscar, com a tot arreu... O sigui, és cert, a tot arreu doncs, hi ha drets que es vulneren, que es trepitgen i bueno, que no cal anar massa lluny. M'ha fet gràcia. I Àfrica, tota de la baix.
Bé, a veure, jo crec que aquesta entrevista ha estat molt interessant, no? Aquest seguit d'entrevistes, perquè tot i que tothom coneix exactament què és la Declaració dels Drets Humans de l'ONU, a l'hora de concretar
costa,
és només vaga tot, sí, efectivament. Costa molt concretar. Algunes coses es posen en el mateix sac, d'altres són collita pròpia. També és important veure en cadascun dels països, hi ha semàfors que identifiquen en quin és l'estat d'aquests drets humans a cadascun dels països. I, efectivament, Àfrica és un dels països dels continents on pot trobar-se països on es vulneren, però no només a Àfrica, també a Àsia, Estats Units, Amèrica, Europa mateix, no? La Declaració dels Drets Humans va néixer després de la Segona Guerra Mundial, l'any 48, i era una mica doncs, per posar ordre en l'estat com va quedar el planeta després de la Segona Guerra Mundial. Era una situació doncs, postbèl·lica, era una situació on començava la Guerra Freda entre els blocs americà i soviètic, i es va voler posar fi a un conflicte de magnituds mundials com va ser, que va causar més de 50 milions de morts. Per tant, era per posar aquest ordre, constituir un nou ordre mundial, i bé, efectivament s'ha constituït, però aquesta lluita ha de continuar. I si no és a través del coneixement d'aquests drets humans, de la promoció, de la defensa, és francament difícil, perquè estem veient doncs, que segons quines legislacions, segons quines iniciatives, laminen aquests drets. I això és el que caldria, doncs, estar sensibilitzat al voltant d'aquest tema.
Mm-hmm. Volem aprofitar la teva pròpia experiència. Tu ens comentaves que has estat a Grècia vivint de prop, en primera línia, tot el drama dels refugiats. Precisament Creu Roja és una de les organitzacions que vetlla perquè els líders, perquè les persones que s'encarreguen de posar ordre en aquest món, doncs no vulnerin precisament els drets dels més vulnerables. Però ens trobem en situacions com aquesta a Europa, en què es tornen a aixecar murs, es tornen a posar tanques, els refugiats no tenen dret a fugir de la guerra del seu país, no tenen dret a poder continuar alimentant-se en condicions.
Efectivament.
Això és un drama.
És un drama i és una vulneració palpable de l'article 14 d'aquesta Declaració Universal dels Drets Humans.
Que mira, el tenim aquí.
Sí, el vols llegir.
El podem llegir. Diu, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en els altres països i a beneficiar-se'n. Diu, aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes, consums o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.
Efectivament. Què ens hem vist? Doncs que són persones. També invocant l'article 3, que us el llegiré, l'article 3 de la Declaració dels Drets Humans, diu que tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. És un dels fonamentals d'aquesta declaració. Aleshores, moltes d'aquestes persones que fugen d'un conflicte com és el sirià, que portem ja 4 anys i escaig de conflicte avispat, és un conflicte complex, decideixen fugir. Molts han perdut família, molts han perdut la llar, han perdut el veïnat, viuen en un estat de setge, no només física, és un setge psicològic, no? Tenint en compte les diferents tipologies d'organitzacions que hi ha i grups que hi ha dintre d'aquell conflicte com és el sirià. Aleshores decideixen fugir i què es troben? Que hi ha països que tornen a aixecar murs. Fronteres dintre d'un espai Schengen en principi, però després
físiques sí. I no físiques.
Sí, I efectivament aquestes persones fugen d'aquest conflicte i el que demanem des del Creu Roja és que se'ls dispensi un tracte humanitari independentment de la seva situació jurídica. És a dir, siguin o no siguin asilats, tenen dret a que els estats vetllin per la seva seguretat, pel seu benestar. Cosa que, malauradament, al llarg d'aquest estiu i aquestes imatges que hem pogut veure recentment, doncs no s'ha complert per part dels estats, que, per cert, han subscrit el conveni de refugiats de Nacions Unides, també, els quals acceptaven donar aquest tracte just, un tracte humanitari a les persones que fugen del conflicte.
Per això parlàvem abans, al començament d'aquesta conversa, de contradiccions, no?
Evidents.
O sigui, els mateixos que signen són els mateixos que després es passen per sobre totes aquests codis, no? Aquests acords.
Efectivament, i llavors, per tant, és el que deia, no? S'ha d'estar amatent de quina és la resposta dels governs davant d'un repte humanitari com aquest. Nosaltres diem que la crisi migratòria a l'est d'Europa, a la zona dels Balcans, és el repte humanitari més important després de la Segona Guerra Mundial. No s'havia produït un flux migratori tan important com el que hem viscut recentment i encara està passant. Encara les costes gregues estan arribant al voltant de 1.200 persones diàries. Per tant, allà és un coll d'ampolla d'aquest flux migratori. No? Molts dels estats, no són, tot i que han signat, són signataris d'aquests acords, no compleixen. I d'altres, com podria ser Alemanya, que en principi no volien acceptar aquesta arribada, va dir que la societat civil és la que va fer canviar la percepció i l'opinió que tenien els governs respecte d'aquest flux migratori, no? I va fer canviar la política de recepció i de distribució. Per tant, és un exemple més de com la societat pot intervenir en el dia a dia d'aquest respecte als drets humans.
Mm-hmm. Petits gestos són els que després poden tenir una repercussió més global. I sobre el terreny, quin és el vostre paper en situacions com aquestes?
Bàsicament, a veure, podeu imaginar que si estan arribant al voltant d'aquests 1.200, 1.500 persones diàries, arriben a illes molt petites, són illes molt properes a la costa turca, estan a 3-4 milles. A priori, és un pas segur, molt més segur que no pas el de Lampedusa, com vam acostumar-nos a veure a principis d'aquest any, en el qual hi havia grans embarcacions que havien de recórrer una gran distància entre costa i costa, per tant, el perill al mar era molt més elevat. Per tant, Grècia s'ha convertit en la porta d'entrada d'aquest flux migratori. Estem parlant que, pel que portem d'any, han entrat per allà de 600 a 800 mil persones, imagineu-vos, i llavors el que fan és dirigir-se cap al nord, cap a la majoria cap a Alemanya, però també cap a Suècia. Ara Suècia ha decidit tancar fronteres i ser més restrictiu a l'accés de les persones que provenen d'aquest flux, però ens trobem que allà, davant de la densitat d'entrada, hi ha una necessitat ingent de donar resposta humanitària a temes doncs, sanitaris, alimentaris, allotjament. Ara que arriba el fred, que està arribant el fred, ara estem parlant d'allà menys 5 graus, evidentment un tema de necessitats bàsiques alimentàries, també distribució de productes alimentaris amb alt valor calòric, però també calents, molt de suport psicosocial, imagino que són famílies, moltes famílies, per tant arriben esgotats, arriben que es troben fronteres, la policia, l'exèrcit, els barra el pas, els tracten en algunes situacions de maneres molt precàries, dubtant de la humanitat, de la seva humanitat, acusant-los fàcilment a ser cèl·lules terroristes, això ho he pogut veure, comprovar en territori, sobre el terreny, i la situació doncs, és intentar preservar els drets d'aquestes persones, un dret a allotjament, un dret a una atenció sanitària, quan s'escaigui, un dret a un suport psicosocial, importantíssim, arriben destrossats, venen d'un conflicte, deixen família enrere, miren endavant, amb un futur que no saben exactament què els espera, però que segurament molt millor que no pas el que han deixat allà enrere.
M'imagino que en general els col·lectius més afectats en quant a aquesta falta de respecte dels seus propis drets continuen sent els nens, les persones grans, les dones, per aquest ordre, més o menys?
Més o menys. Efectivament, el que estem centrant-nos parlant d'aquests col·lectius és l'índex de vulnerabilitat. Els nens, la infància, no es manifesta, no fan vagues, no cotitzen. Per tant, la infància està subjecta al que es troben a les seves llars, per bé o per malament, i també a unes polítiques socials que segurament, si són restrictives, els restaran oportunitats, capacitat de superar aquesta situació en el futur. Per tant, el que hem de treballar és per aquest futur equiparable, equitatiu, perquè la infància realment sí que és el col·lectiu que menys pot incidir en el seu futur. Som nosaltres que hem de...
El més desprotegit.
Exacte. Hem de poder crear un espai de protecció d'alta protecció, sobretot a la infància. Ho hem vist amb la crisi. Amb la crisi hem vist que les famílies que estan patint, per exemple, doncs, un atur de llarga durada, majors de 45 anys, la majoria tenen criatures menors de 12-15 anys. Per tant, efectivament, la manca de feina fa que, fins i tot, qüestions tan bàsiques com una alimentació saludable, feia la marató, no? Parlava de l'obesitat
i
la diabetis. Això és fruit no d'una desnutrició que podíem tenir tots al cap, a Àfrica subsahariana, sinó d'una malnutrició. És a dir, una ingesta no equilibrada de calories, proteïnes, hidrats, sinó que s'ha descompensat. Les famílies escullen pagar el lloguer, l'aigua i la llum abans que comprar producte fresc. Estem parlant de verdura, de fruita, de carn, de peix, precisament pels costos que pot tenir això. Per tant, aquesta infància, si no els garantim aquest accés a una alimentació equilibrada, ja desenvoluparà unes carences que en el futur acabarà repercutint en el sistema de salut públic, perquè necessitaran de major atenció. Per tant, ja estem descompensant aquesta equitat en el desenvolupament de l'infant i hem de vetllar perquè això no sigui així. Hem d'estar a sobre, hem de protegir especialment. No? Un altre col·lectiu és el de la gent gran. Gent gran també. Ja sigui per edat, no solen tenir capacitat a un desenvolupament inactiu, no solen tenir atenció, tampoc es manifesten, com deia. Per tant, és un col·lectiu que requereix també d'una especial sensibilitat pel que fa doncs, a garantir-los primer una vida equilibrada, saludable, desenvolupament d'exercici, de socialització d'aquest col·lectiu. És important que treballin la xarxa social, el desenvolupament de les xarxes que, doncs, a través dels veïns, del veïnat, a través de espais on puguin desenvolupar-se amb altra gent gran, però fins i tot en desenvolupar el que en diem relacions intergeneracionals, intergeneracionals, no? Amb joves, amb els fills, i això, doncs, cal també vetllar, estar a sobre, perquè aquestes persones que es troben a la fase final de la seva vida, doncs, puguin viure-la de forma equilibrada. I les dones, efectivament, no? És clar que el nivell de descompensació en el món laboral de la dona, per exemple, doncs també la converteix en un col·lectiu especialment vulnerable a aquestes situacions. Però també hem vist que la dona, en processos de crisi econòmica, pateix més la incidència d'aquest impacte de, per exemple, la manca de treball.
Sí.
Generalment són les que assumeixen la gestió i el tirar el pal de paller de les famílies. Trobem molta mare monoparental, famílies monoparentals que tenen fills al càrrec, i això, doncs, incideix especialment en d'elles el que és l'impacte de la crisi i, per tant, el desequilibri econòmic. Molt més que no passa als homes. Això ho tenim comprovat en diversos estudis.
A l'article 23, diu en el segon punt, diu que tota persona sense cap discriminació té dret a salari igual per igual treball. I en aquest cas està el que tu estaves comentant. I abans, quan parlàvem de la infància, del treball infantil que es dona, o pensem en altres països, quan fem referència a aquesta idea. I les persones grans, que efectivament també en aquesta època, que és molt sensible, m'imagino que és el moment en què us resulta a vosaltres com a associació més fàcil captar l'atenció i la sensibilització de la ciutadania, no? En aquesta època?
Efectivament, el Nadal és una època en la qual, doncs, és un tòpic, però és així.
Tothom se'n recorda.
Tothom se'n recorda, la gent és més solidària, i vam tenir un exemple claríssim, no?, amb la Marató de TV3, jo crec que és l'exemple de país de com es mobilitza tota una societat al voltant d'una problemàtica, no? Però efectivament el Nadal és aquella època, el cap d'any, el Nadal és una època on tothom és més sensible. Nosaltres, per exemple, pel que fa a la infància, estem desenvolupant la famosa campanya de recollida de joguines, a la qual ja portem 24 edicions, i l'idea és arribar al voltant de 25.000, més de 25.000 nens de tot Catalunya, i pretenem això, recollir al voltant de 60.000 joguines per distribuir. Un dret tan bàsic, també recollit a la Declaració dels Drets Humans, com és el de l'accés al joc com a eina de desenvolupament de l'infant, no? Intentem garantir aquesta equitat, no?, la distribució de recursos per garantir un desenvolupament d'aquesta infància. Gent gran és una altra. És segurament un dels col·lectius que al llarg de l'any, en períodes de festes, potser pateix més aquest buit, no? Per tant, s'ha de preservar. Nosaltres creiem que l'entorn familiar, l'entorn social s'ha de sumar per lluitar contra aquesta exclusió, tot i que també a la persona gran, a l'àvia, a la senyora gran, també s'ha de incentivar perquè s'impliqui en tasques d'anualitats, en tasques psicosocials, de desenvolupament cognitiu també, per tal de mantenir-se en aquest estat més d'un envelliment saludable, que diem nosaltres.
Per últim, m'imagino que una de les principals lluites és la indiferència, no? Lluitar contra aquesta indiferència que ens deixa tots, doncs, una mica immòbils davant de la realitat que tenim.
És la pitjor de les respostes, no?, la indiferència, perquè és com no reconèixer que hi ha problemes, o com conformar-se en que la societat està bé com està. I segurament la societat està bé com està en molts aspectes, però en d'altres cal millorar-la, cal identificar aquests problemes, cal intervenir, cal pensar com combatre desigualtats, com combatre situacions que no ens agraden, i sobretot activar-se, mobilitzar-se al voltant d'aquesta problemàtica, ja sigui ambiental, ja sigui social, ja sigui educativa, ja sigui esportiva, cultural. La qüestió és tenir una societat viva, activa, combatre desigualtats, lluitar per models de societat que et sentis més a gust, que sigui més inclusiva fins i tot, i penso que davant de la indiferència és aquesta activació que demanem, no?, des de la Creu Roja.
Doncs avui hem volgut parlar sobre drets humans amb el director de comunicació de Creu Roja Catalunya, Òscar Velasco, a qui agraïm la seva participació.
Un plaer, la veritat.
Gràcies, bon dia.
Sant Cugat a fons.